Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Estem al mes de març, però ja podem explicar el primer ascens d'un conjunt de bàsquet de la ciutat. Es tracta del Sant Josep Obrer Femení, que a falta de 6 jornades ja és matemàticament campió de la segona catena femenina amb un increïble balanç de 20 victòries i cap derrota. L'enhorabona al conjunt que entén Albert Alonso, que la temporada vinent tornarà a primera. Repassem ara la resta de titulars d'aquest dilluns 23 de març. L'OSPI empata 0 contra el Manresa en un partit en què el conjunt de Sergio Juste va mostrar novament un punt més de concentració, però sense generar prou perill a la porteria rival. El centre d'esport l'Hospitalet és cinquè i continua dins les posicions de play-off de sèries. El Sandà, Seb i l'Hospitalet treu endavant un partit complicadíssim i continua tercer classificat. Victòria 92-86 davant l'Igualada. El Tecasala, per la seva banda, cau a Esparreguera i torna a les posicions de descens quan només falten 3 jornades per al final. El Rugby Club Hospitalet perd de forma clara i ara mateix seria l'equip que perdia la categoria a la divisió d'honor B masculina. Mal partit del conjunt de Jordi Sánchez, que no ha començat bé aquesta segona fase. I anem a parlar del centre d'esport Hospitalet. Saludem, com sempre, la nostra companya, Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés.
Doncs repassem què va fer el centre d'esport Hospitalet, repassem els resultats i la classificació d'aquesta tercera federació. Els següents resultats: Canvidaret 1, Mollerussa 2, Badalona 3, Vilanova 0, Muntanyesa 3, Lleida Esportiu Club 1, el Cerdanyola i el Tona, que van empatar 1, també el Sant Cristóbal i el Vilassar, el Cornellà va superar 2-0 a l'Escala, l'OSPI i el Manresa, que van empatar a 0 en aquesta jornada, el Peralada 0, Fundació Esportiva Grama 2 i, per últim, Vic 1, Europa B 2. La classificació, novament, la Federació Catalana de Futbol prima el coeficient i posen el Badalona com a primer classificat amb 52 punts i 26 partits. Un punt més, tot i que apareix segon, és el Manresa, 53 punts i 27 partits. Insistim, pel coeficient és pel motiu pel qual la Federació Catalana de Futbol posa el Badalona com a primer classificat. El Cornellà, tercer, 49, Vilanova, 42 i OSPI, 41, en posicions de play-off. L'Escala té 38 punts, els mateixos que Muntanyesa, Peralada i Tona, que són els grans perseguidors del centre d'esports l'Hospitalet. Amb 35 de ser la Fundació Esportiva Grama, 31 pel Sant Cristóbal, 30 per Mollerussa i Europa B, 28 per Cerdanyola i Can Vidalet, en posicions de descens, Vilassar 27, Vic 24 i Lleida 22. I matxa ja d'aquest 0-0 entre l'OSPI i el Manresa, partit sense gols, partit que va començar com va, que va acabar com va començar. Què et va semblar, Laia, al centre d'esport l'Hospitalet?
Bueno, la primera part, he de decir que a l'OSPI lo vi bastante incómodo. Sí que es verdad que empezaron bien con este remate de cabeza de Ramón, pero no generó tampoco mucho peligro.
Sí, yo creo que el problema sobretot és que l'OSPI va començar bé, jo crec que al principi del partit va ser prou igualat, no? Els primers minuts,
sí.
Amb aproximacions, sí que potser una miqueta més d'aproximacions del centre d'esport l'Hospitalet, sense tampoc, veiem les ocasions, tant de Ramon com aquesta de Vitali, aquesta també de...
Sí.
Aquesta que segurament sí que és una mica millor, de Joel Lasso juntament amb Javi Serra. Bé, l'OSPI tenia aproximacions però no generava un excessiu perill, tampoc el Manresa, però sí que és veritat que segurament a mesura que passava la primera part, potser el Manresa es va sentir més còmode.
Sí, sobretot en los tramos finales de la primera parte. El Manresa es donde se puso más intenso y bueno, ahora lo veremos en las imágenes.
Sí, hem vist una primera ocasió i aquí segurament venen les dues ocasions més clares del Manresa,
sí.
Amb dues bones intervencions de Liaga, aquesta primera.
Esta.
Una mà que fa doncs, que la pilota no entri a porteria amb aquest llançament de Moja. I després amb un altre que és un cop de cap en el qual doncs, també, novament, Aliaga aconsegueix doncs, refusar el perill i que l'OSPI doncs, es mantingui amb aquest 0-0. Sí que és veritat, insistir, Melaya, al final, primera part, al principi sobretot més igualada, després el Manresa va acabar dominant i jo crec que el descans va ser una bona notícia per a l'OSPI.
Sí, sí. Però jo sempre digo que los primeros minutos de tanto la primera parte como la segunda parte, l'OSPI sempre sale súper bien. Suelen ser los tramos finales, ¿no? Que quizás le...
Yo creo que... ¿Y para qué te busques? ¿Para un tema físico? ¿Para un tema de...?
Pues mira, eso no tengo ni idea.
Ya estén imatges de la segona part, per cert, Ja hem vist un pal que va tenir el conjunt del Manresa, aquesta ocasió de Dani Molina, del 8 de l'OSPI, que remata malament, les coses com sí. Tot, no connecta bé el remat de cap. I sí que a mesura que va passar el temps, sobretot jo crec que els finals 20-25 últims minuts de l'OSPI van ser segurament el millor tram de l'OSPI.
Sí, tuvieron bastantes ocasiones. Tuvo también más presencia en el campo rival y a mí me dio buenas sensaciones. Ahora, yo siempre digo que el último pase es lo que faltó ayer.
Sí.
Porque hacían todo, pero la falta de contundencia en las áreas, y esto lo hablamos siempre.
Es que seguramente es un dels...
Mira, esta es la ocasión más clara que yo creo que tuvo Manresa en la segunda parte o incluso en todo el partido.
Al final una rematada al travesser i el que sí. Deies, no? Sí que és veritat que l'OSPI segurament és una de les coses que sempre ha patit durant tota la temporada, no? Aquests tres quarts finals de camp que li està costant molt al conjunt riberenc, li ha passat durant tota la temporada, tot i que sí que és veritat que també si mirem els gols a favor de l'OSPI i la classificació veiem que és un dels conjunts més golejadors, és a dir, tot i que sempre marquem aquí com una de les agentures pendents de l'OSPI, sí que és cert que l'OSPI marca gols, però també és veritat que a vegades li costa, no? Sobretot potser en partits com aquest, no? que són incòmodes, és quan més li costa a l'OSPI sí. Trobar-se còmode a partir de tres quarts de camp.
Bueno, es un partido que para mí el OSPI fue de menos a más. Es lo que has dicho tú, la primera parte quizás al principio estuvo un poco más igualado, luego no, y la segunda parte sí que para mí el OSPI fue superior al Manresa.
Pot ser que l'entrada de Sergio Aguza, ho dic perquè em va semblar que l'entrada de Sergio Aguza, que és un jugador migcampista que havia estat lesionat, fitxatge d'hivern del centre d'esport Hospitalet, no sé si aquesta entrada de Sergio Aguza va fer que l'OSPI tingués una mica més de presència o simplement que el partit es tracta una mica i amb aquest sí. Context pues, l'OSPI estava més a gust. No sé com ho veus tu. És Sergio Aguza, és el trencament del partit, no sé quina sensació tens tu de per què l'OSPI va millorar.
És un jugador que té moltíssima experiència, entonces... también le aporta, ¿no? Ese aprendizaje al equipo. A mí me gusta bastante.
Doncs veurem com evoluciona l'OSPI. Anem a seguir analitzant el partit contra el Manresa amb les declaracions tant de Sergio Juste com de Rubén Cruz Rubí.
Bon punt, no? Una altra porteria zero. Penso que estem en aquesta línia de competir millor i ho parlem parlant moltes setmanes. Penso que avui l'equip ha competit un altre cop i els hem tingut. Al final... És un equip que, pues això, que està dalt per algú i al final nosaltres pues, els hem competit fins al final. Hem de seguir amb aquesta línia. Ara pues, han ficat el listón alto i ara ens hem d'acabar això. I queden 7 jornades ara i pues, a fer bo el punt a la setmana vinent contra el Can Vidalet.
En casa pues, da igual quien venga, ¿no? Sabíamos que era un rival muy difícil porque es el líder y viene en muy buena dinámica, pero aquí en casa yo creo que sobre todo la segunda parte se ha visto un OSPI pues, muy atrevido, muy, muy fuerte en la presión y yo creo que hemos tenido buenas ocasiones para podernos llevar los tres puntos. Venimos ahora trabajando muy bien con dos porterías a cero. Eso era a lo mejor lo que nos faltaba un poquito, ¿no? La portería a cero y bueno, siempre sabemos que con la gente que tenemos arriba pues, vamos a tener ocasiones y esa es la idea, de hacernos fuertes en el trabajo defensivo. Y...
Sergio Juste calificava l'empat de bon punt, Laia, bon punt per a l'OSPI?
Sí, per a mi sí, perquè al fin i al cabo no deja de ser el Manresa, que era el líder, bueno, ara, obviamente, con...
Per mi és el líder, encara que la federació no ho digui, però per mi és el líder encara, sí.
Era dentro de lo que se esperaba, ¿no? Tener buena dinámica y aparte de que ya por la posición en la tabla. Entonces, era un partido muy complicado y yo creo que sumar un punto también era importante. I també mantenir, òbviament, la porteria a zero.
Són dos partits consecutius amb porteria a zero, que també, evidentment, és una de les coses que l'OSPI està molt, crec que molt capficat, intentant mantenir la porteria a zero, sabent que després, doncs, normalment, sempre marca el centre d'esport Hospitalet. Sí que és veritat que aquest partit no va ser l'exemple, però sí que amb els jugadors que tenen l'OSPI de davant, doncs, és probable que algun gol pugui caure a favor dels riberencs. Millor jugador del centre d'esport Hospitalet d'aquesta jornada, et dic abans que emetis el teu vot, que Joaquín Alquézar, de l'OSPI Ràdio, ha votat per Javi Serra. Per qui vota Laia Gutiérrez?
Mira, jo tuve dudas, però si me tengo que quedar con alguien del partido de ayer, voy a elegir a Joel Lasso. Creo que hizo un gran partido, estuvo muy participativo y también pues, intentó generar juego dentro del equipo y como hemos visto en las imágenes hubo una ocasión muy clara de una asistencia que podía haber, si, bueno, se le podía haber sumado a esa asistencia si Javi Serra hubiese Anotado, bàsicament.
Doncs el vot per Javi Serra, per part d'Ospi Ràdio, el vot de Joel Lasso per part de Laia Gutiérrez, anem a repassar com tenim la classificació del millor jugador del Centre d'Esports L'Hospitalet. I ara mateix tenim a dos jugadors al capdavant, Adrià Liaga i Flavio Ribeiro amb 10 punts. Després trobem Ignasi Quera amb 8, Pellegrín amb 6, Pol Ballesteros amb 4 i després d'un munt de jugadors amb 3 punts. Ara mateix aquest és el rànquing, la classificació de millor jugador del Centre d'Esports L'Hospitalet. I la setmana vinent tenim un duel novament a casa. L'Hospi torna a jugar a l'estadi municipal de l'Hospitalet contra el Can Vidalet, contra els nostres veïns del Can Vidalet. Laia, què hem d'esperar d'aquest partit? Evidentment és un partit que a priori l'Hospi hauria d'intentar sumar.
Exacto, però bueno, normalment sabem que Can Vidalet està en les posicions que puede descender. No sé, son partidos que muchas veces se te pueden complicar porque ese rival realmente lo que va a buscar es la permanencia. Entonces, yo creo que las cosas se las pueden poner complicadas. Pero viendo el ritmo que está llevando el Ospi en juego y sobre todo en actitud, porque yo he visto un cambio de mentalidad increíble, se pueden, obviamente, conseguir esos 3 puntos.
Es pot complicar tant que l'anada el Campidalet va guanyar l'Hospi. Per tant, imagina't si es pot complicar que el Campidalet ja ens va guanyar 2-0 al partit d'anada amb 2 gols de jugadors hospitalencs, amb gol de Marc Bru i d'Isaac Padilla. Van ser els dos golejadors en aquell dia, doncs els dos són naturals de l'Hospitalet. Campidalet-Ospi, o Ospi-Campidalet, millor dit, aquest diumenge a les 12. Laia, moltes gràcies com sempre pel teu anàlisi del Centre d'Esports L'Hospitalet.
Gràcies a ti.
A veure si la setmana vinent doncs podem explicar novament un triomf de l'Hospi, que ja fa temps que no expliquem. Doncs tanquem la part de l'Hospi i seguim parlant de futbol amb el derbi de segona catalana masculina entre la Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet i la Unificación Belviche. Un derbi guanyat pels visitants, pel conjunt de la Unificación Belviche, que va començar, això sí, perdent. Veiem el gol, el primer gol del conjunt local, de la FAF, amb Héctor Pantaleón, minut 25. Aconseguia marcar l'1-0 a la Fundació Acadèmia de Futbol, que segurament la primera part va començar millor, però també és veritat que la Unificación Belviche doncs, va reaccionar bé. Aquest gol de Gerai Bullón, minut 33, per empatar el partit. I molt ràpid, al minut 35, arribava el segon, de Luis Fernando Pozo, 1-2, minut 35, aconseguia donar la volta al marcador al conjunt de David Oliveros, al conjunt de la Unificación Belviche. A partir d'aquí, a la segona part sobretot, evidentment, la Fundació Acadèmia de Futbol va donar un pas endavant perquè necessitava sí o sí intentar sumar els punts per mantenir-se la lluita per el playoff d'ascens, tot i que també, evidentment, la Unificación Belviche va tenir alguna ocasió, però sobretot la segona part va tenir més presència ofensiva del conjunt de Jordi Palací, de la Fundació Acadèmia de Futbol, buscant aquest empat, el conjunt d'aquest home, precisament, de Jordi Palací, de l'entrenador del conjunt local, i aquí veiem també a David Oliveros, l'entrenador de la Unificación Belviche. Com dèiem, la segona part, molta més presència de la Fundació Acadèmia de Futbol en atac, buscant l'empat, però el que va arribar va ser l'1-3. En aquesta sortida de córner va rematar Jonathan Sánchez, minut 84, i posant el definitiu 1-3 favorable al conjunt visitant, que encara té una ocasió gran amb aquest llançament des de molt lluny de la Unificación Belviche. Al final, 1-3, victòria del conjunt visitant, que continua a les posicions de play-off.
Ara mateix bueno, l'equip està dolgut, ho hem intentat fins al final, però el futbol té això. Crec que bueno, al final el resultat ens ajuda una mica, però bueno, intentarem estar fins al final. Jo crec que la segona catalana té això. Jo crec que en línies generals hem sigut molt millor que ells avui. Tenim un gafe, a més, i de 2 pelotazos, 2 goles. Però bueno, domini d'àrees i facturats avui.
Primer de tot perquè és un derbi. Al final, més enllà de la importància a nivell de classificació, que també ho era, ha donat la casualitat que al final a nivell de classificació eren 3 punts superimportants, sobretot si aconseguíem que caiguessin del nostre costat, però sobretot perquè és un gran dia pel club, per l'entitat, pel derbi d'Hospitalet també, ha sigut crec un bon partit de futbol, bon ambient i molt content pels jugadors i per tot el club, la veritat.
Parlem de bàsquet i, com sempre, saludem el nostre estimat company, Enric Bonet. Enric Bonet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com estàs?
Un dia d'aquests muntaré una paradeta al Mercat de Sant Antoni, de tant paper que tinc.
Ah, això els papers i l'Enric són,
sí,
són ja entes...
Són parella formal, ja.
Exacte. Sí, no, no, tampoc ens sorprèn. Anem a repassar. Si et sembla, com sempre, comencem per l'equip de, que va jugar a casa, en aquest cas el Sant de Seu, l'Hospitalet, i, com sempre també, repassem primer resultats i classificació. Del grup CA, amb aquesta victòria de l'Hospi, 94-88 davant de l'Igualada. El Tarragona va superar el Mollerussa, 84-80, en el partit de la jornada d'aquest grup CA. L'Alfindén va caure a casa contra el Ciutat d'Inca, 74-81. També va caure com a local el Roser davant del Calvià. El Sarreal va superar el Baix, 74-69. El Castelldefels va fer el mateix davant del Barbastro, 69-65. I per últim, el Sant Cugat va superar àmpliament el Mataró, 108-59. La classificació compta que hi ha canvi de líder. El Tarragona, 20 victòries i 3 derrotes, el mateix registre, això sí, que el Mollerussa, també 23. L'Hospi té 19-4, és tercer. Molt probablement el conjunt d'Òscar Navarro serà tercer, perquè només falten 3 jornades i té el baraj perdut amb Mollerussa i Tarragona, però en qualsevol cas, ara mateix, l'Hospi, tercer. Quart, el Castelldefels, 14-9. Cinquè, el Baix, empatat amb l'Igualada, 12 victòries i 11 derrotes. En setè lloc trobem el Sarreal, 11-12, 10-13 per Sant Cugat i per Barbastro, 9-14 pel Club Bàsquet Roser, de ser classificat, també el mateix registre per Ciutat d'Inca, també aquest 9-14. En zona de descens, el Calvià, 8-15, i ja descendits el Boet Mataró, 5-18, i l'Alfindent, 2 victòries i 21 derrotes. Imatges d'aquest partit, d'aquest partidàs, 94-88, va haver de suar, i molt, el conjunt d'Òscar Navarro, però finalment victòria a la pròrroga. Enric, Hospi, Igualada.
Mira que ho vam advertir, que el CB Igualada es jugava la vida, que encara tenia opcions de quedar quart classificat, que vindrien amb el punyal entre les dents, que tenien jugadors com Tejero, com Comelles, com Fons, com Benito, que eren perillosos, i tot i amb això... vam estar a punt de patinar. Un partit ajustadíssim, amb moltes estadístiques, es reflexa aquesta igualtat. Fixeu-vos, punts en segona oportunitat, 4 pel Sant de l'Hospitalet, 5 pel CB Igualada. Punts en contraatac, 4 pel CB l'Hospitalet, 8 pel CB Igualada. A la pintura també, molts números similars. De fet, a cara cistella... també van estar molt igualats en el tir lliure i també en el tir de dos. La diferència va estar en el triple. Deixeu-me dir una cosa, si arriben a estar més atinats que ara el triple, 7-31 va tenir el CB Igualada, 22%. Jo crec que ens costa el partit, així de clar us ho dic, perquè va ser un partit molt, a més molt estrany, amb els i baixos, primer parcial pel CB Igualada, el segon pel Sant de l'Hospitalet, el tercer torna a disparar-se l'equip d'Òscar Navarro, que finalment va ser desqualificat per una doble tècnica, es torna a refer el Montbus Igualada i al final és a la pròrroga quan es va poder guanyar el partit. Com sempre, recordem protagonistes per part del CB Igualada, doncs el que us dèiem, aquí tenim el protagonista principal, l'Arnau Comelles, va fer un partidàs amb totes les majúscules, 27 punts, 9 rebots, amb 3 recuperacions i forçant 9 faltes, ben acompanyat per l'Eduard Tejero, que va sumar 11 punts i 8 rebots, i el Sergio Quintana, 13 punts més, el 24 del Montbus Igualada. Aquí tenim el número 9, el Miquel Benito, un altre dels destacats, amb 11 punts. I per part del CB l'Hospitalet, doncs, lògicament, els habituals. Hi ha 3 jugadors que en les últimes jornades han anat, d'alguna manera, agafant les regnes. Un ja no necessita presentació, perquè és el Nil Baqués, i després parlarem d'ell. I els altres dos tampoc necessiten presentació, però diguem-ne que estan, d'alguna manera, aprofitant els moments grisos del Màxim Esteban i del David Font, i això de grisos ho poso entre cometes perquè d'aquí uns dies, quan comencin els play-offs, m'agradarà veure'ls. Un altre dels destacats, aquí el teníem en imatge, el Xavi Isern, que no destaca mai en els seus números, però déu-n'hi-do la feinada que arriba a fer, i en els play-offs també com d'important serà. I em referia al Víctor Castellón, evidentment. Aquest dissabte va acabar amb 20 punts, poca broma ja, perquè és un jugador que ha anat augmentant les prestacions ofensives. I l'altre, l'Àngelo Gouveia Alexandre, que va acabar amb 19 punts, amb 9 rebots capturats, posant un tap i provocant 6 faltes. Jugadors importantíssims que, juntament amb Nil Baqués i davant la baixa del Gerard Sevillano, van liderar un equip que podria haver en algun moment trontollat, però finalment col·lectivament van jugar, com sempre, amb les espases aquí, amb les dagues, clavant-les al seva Igualada, amb una dada, això sí, que jo, si hagués tingut més temps, m'hauria agradat repassar com són les dues recuperacions en tot el partit del Sant de l'Hospitalet. No sé si, no en aquesta temporada, és que m'atreviria a dir que en els últims anys no diria que cap partit del CB l'Hospitalet hagi acabat amb només dues recuperacions. Però bé, al final les coses són així i m'alegro que en un partit amb tan poques recuperacions no hem d'oblidar que va perdre 7 pilotes només al CB Igualada. Ho van fer de manera excel·lent els de Víctor Balanguer, amb una fredor realment apostoflant, com diria el nostre amic Jordi Rovirosa, perquè no és fàcil en un partit que te'n vas a la pròrroga perdre només 7 pilotes i el seu l'Hospitalet només en va poder agafar dues. Però bé, al final 9-4-8-8 més 6, partit importantíssim, que ja el tenim al sac.
El que passa és que estava molt pendents durant el partit de què feia el Tarragona-Mollerussa, perquè una victòria del Mollerussa hagués anat bé a l'Hospi per tal d'intentar assolir aquesta segona posició. Ara l'Hospi està a una victòria de Tarragona i de Mollerussa, però clar, amb el bàsquet a baraix perdut. Per tant, es fa difícil pensar que puguin perdre dos partits dels que queden, dels tres que queden, i que l'Hospi pugui assolir aquesta segona posició. Però s'ha de lluitar fins al final.
Tenim tots els rivals del grup CB ja estudiadíssims, Navàs, Vic, tant li fa. No ens preocupem per això ara. Se'ns ha escapat la segona plaça.
No encara oficialment, però evidentment està complicada. Està complicada, ho hem de reconèixer. Anem a sentir què deien dos protagonistes, l'Òscar Navarro, com sempre, el tècnic del CB l'Hospitalet, i també un dels millors homes del partit, Àngelo Alexandre.
Molt satisfet. Avui l'equip ha demostrat molt caràcter, aquella ambició que a vegades exigíem, i la veritat és que avui la situació d'aquesta setmana ha sigut molt rara, tot ha sortit al revés, teníem 6 jugadors sants i treure el partit com l'hem tret amb un equip com el que és, crec que té molt de mèrit. Estem treballant molt bé. Els nanos aquests que avui han jugat porten mesos amb nosaltres. Sí, estic molt satisfet, sabíem que estàvem preparats. Ara és difícil, avui hem hagut de fer moltes trampes, hem hagut de fer moltes coses, però bueno, jo crec que hem portat la dinàmica del partit durant 25 minuts i bueno, després s'ha complicat i bueno, la pròrroga hem sigut millors que ells.
Este partido ha sido muy importante para nosotros, no por cualificación y sí porque necesitamos por motivación. Tenemos compañeros lesionados y esta victoria ha sido por ellos.
Ja ho deia la Joan Alexandre, no era un partit segurament tan important des del punt de vista classificatori, perquè l'Hospi, insistim, segurament serà tercer, però sí des del punt de vista motivacional per afrontar el que queda de temporada, que evidentment és molt important i molt il·lusionant. És una de les opcions, l'Àngel Alexandre com a MVP. Hi ha una altra opció, bueno, hi ha dues opcions més, diguem-ne, per qui es decanta Don Enric Bonet.
Ara és quan estic temptat de tornar-li a prendre l'MVP.
No, no ho facis, que mira què va passar.
Perquè llavors, d'aquí dues setmanes, ja pot ser sideral el seu espectacle, em trucarà l'Adam Silver dient: Manen, aquí teniu un paio que el volem a la NBA i ja. Però no ho faré, perquè va anotar 18 punts, va capturar 12 rebots, va donar 5 assistències, va provocar 6 faltes, va anar 7 vegades al tir lliure i els va anotar tots, 30 de valoració, pel jugador sideral de la tercera FEB, Nil Baqués.
I va notar els dos tirs lliures que empataven el partit quan faltava molt poquet, que això sempre, aquesta pressió, saber aguantar-la i anotar, això té un punt extra.
Un bonus.
Té un bonus 100%. Anem a repassar l'altre grup i l'altre equip de l'Hospitalet. Aquí tenim no tan bones notícies. Repassem precisament el grup CB, on està el Tecla Sala. Marcadors, amb la victòria del CC a la pista del quart, el Mollet va superar àmpliament 91-60 al quarter de Huerva, l'Esparreguera va guanyar el Sant Andreu Toquima Bàsquet Club Tecla Sala 82-60, aquesta derrota fa mal al conjunt de Cristian Gómez, sobretot pel següent marcador, per aquest la Mola 73, Granollers 70. Ara mateix la Mola estaria fora del descens, ara ho veurem. Navà 70, Vic 78, victòria del Vic amb un gran últim quart del conjunt visitant, l'Andrats va caure contra el Prat 71-88 i per últim el Cornellà va ser millor que l'Es Castella amb 90-73 pel conjunt del Baix Llobregat. La classificació liderada i ja campió, l'enhorabona doncs al Club Bàsquet Prat, 22 victòries i una derrota. Segon classificat és ara mateix el Vic, 18-5, i tercer el Navàs, 18-5. Per tant, si ara mateix acabés la Lliga, el rival de l'Hospi seria el Navàs i el partit seria a l'Hospitalet, seria el Marcelí Maneja. Això seria la primera eliminatòria en qualsevol cas, eh? Ara mateix seria així. Quart és el Mollet, 15 victòries i 8 derrotes. Cinquè, encara amb opcions, l'Es Castell, 14-9. El Cornellà té 13-10, 12-11 pel Cese, 11-12 pel Granollers, 10-13 per dos equips, l'Esparreguera i el Quarte de Huerva, ja salvats. La Muela, 7 victòries, 16 derrotes, està fora del descens ara mateix. El Tecla Sala cau a aquesta zona de descens, 6 victòries i 17 derrotes. L'Andratx té 4-19 i ja ha descendit el Quart amb una victòria i 22 derrotes. Ja tenim imatges d'aquest 82-60. El Tecla va aguantar 3 quarts, però després no va poder seguir, Enric.
Andrés, no és que aguantés 3 quarts, és que ho va fer molt bé durant els primers 30 minuts, que faltaven 10 minuts per acabar el partit i anaven 53-51, només 2 punts per sota davant del CB Esparreguera. Però que llarg se li va fer el darrer període a l'equip del Cristian Gómez amb un 29-9 en contra que va dinamitar les opcions del Tecla Sala de manera injusta, de manera cruel i, bé, repetint una mica la història de cada setmana. La setmana passada us dèiem, no volem que conegueu a Jeremy Martin, el número 1 del CB Esparreguera. Doncs vaja, si l'hem conegut. 19 punts amb 8 faltes provocades. Un altre dels astres de l'equip d'Esparreguera, Miquel Sagarra, el número 17, va acabar amb 15 punts i capturant, amigues i amics, 16 rebots, ni més ni menys. I davant d'això, doncs, el Tecla Sala, que no va tenir la pólvora suficient, li va faltar dinamita, perquè només 2 jugadors van acabar amb 10 punts o més, amb 11 el Marc Garcia, amb 14 el Joan Bartomeu. Massa pocs punts, evidentment, amb un 18% en el triple, 4 de 22. No saps mai si fas bé en intentar-ho una vegada o una altra o en deixar-ho córrer, això sempre és les lleis de Murphy, però en qualsevol cas, i mira que va estar bé la banqueta del Tecla Sala, perquè 41 punts dels 60, és a dir, 2 terceres parts, els van anotar la segona unitat de l'equip de Cristian Gómez, però no hi va haver-hi manera. Frival, que a més guanya a Granollers, i ara mateix deixeu-me que em mulli. Jo crec que és un tema mental, perquè fixeu-vos, el Tecla Sala està amb un 46% en el tir de dos aquesta temporada, en aquests moments, no arriba al 27% en el triple, i en el tir lliure n'ha tirat 471, dels quals n'ha convertit 271. Això és un 57,5% d'efectivitat. Però fixem-nos-hi bé, a la primera jornada a Andratx, el Tecla Sala va anotar 108 punts. El mes de novembre, davant del Mollet, va acabar amb un 50% en el tir de dos, anotant 5 de 15 en el triple, i dels 21 tirs lliures en va anotar 14. Aquell partit es va perdre, però el Tecla Sala va competir. A la pista del CB Quart, 3 quarts del mateix, 60-64, es va guanyar amb molts tirs de dos fallats, és veritat. En el triple, una mica millor, 5 de 20, i en el tir lliure aquell dia, dels 16 que va tenir l'equip de Cristian Gómez, se'n van anotar 13. Davant del Navàs, la mateixa història, 40% en el triple, amb un Raúl Palomares que va acabar amb 17 punts. Fabián Álvarez va sumar, Rubén Fernández també va sumar. Aquell dia es va trencar el tercer quart, és cert, però el Tecla mai va baixar els braços. És a dir, que necessitem, en aquestes jornades que resten, que el Tecla s'ho cregui, que el Tecla pensi que pot lluitar i competir, passi el que passi, perquè ho ha demostrat tota la temporada. Per tant, jo crec que ara mateix toca treballar molt i molt de cara al partit de diumenge i, escolta tu, totes les opcions del món, i si es falla, doncs, escolta, tornarem a Supercopa i no passa res, però que l'equip té dinamita i té capacitats per competir fins l'últim dia. Això, que ningú li càpiga el menor dubte.
I ho demostra en molts moments, en molts trams. És veritat que potser el que li costa més al conjunt de Cristian Gómez és aguantar els 40 minuts a bon nivell, no? Li ha passat molts partits que té un quart tonto, diguem-ne. Pot ser el primer alguna vegada, també el tercer li ha passat moltes vegades després del descans. En aquest cas, contra l'Esparreguera, va ser el quart període, però sí que li costa al conjunt de Cristian Gómez aquests 40 minuts de bon joc, però sí que hem vist, i l'hem vist tota la temporada, el Tecla jugar bons partits i hem vist el Tecla que és capaç de competir de tu a tu davant pràcticament tots els equips de la categoria, i això és el que, diguem-ne, ens fa ser optimistes en aquestes tres últimes jornades per al Tecla Sala. Ara parlem de la setmana vinent, que és molt important, evidentment, pel conjunt de Cristian Gómez, però precisament abans d'això anem a sentir el tècnic del Tecla, Cristian Gómez.
Sum, és que ens han dominat el rebot ofensiu, ens han castigat molt des de la línia de 3, sobretot a la segona part, i nosaltres hem perdut l'energia i ja no hem pogut fer res més. És important l'actitud, portàvem dues jornades amb molta energia, molta bona actitud, avui no hem estat.
I aquí li donem el premi a millor jugador del Tecla en aquesta setmana, Enric.
Va anotar 11 punts i va acabar amb un 12 de valoració, al igual que el Vanilson Silva. La diferència, evidentment, està en el més menys. Va tenir un menys 1 i, per tant, doncs, el Marc Garcia és el que s'emporta l'MVP aquesta setmana.
Doncs repassem com tenim aquesta classificació de millor jugador de tercera FEB dels equips hospitalencs, que la tenim ara mateix així, amb Nil Baqués, que s'està distanciant molt ja de la resta, 14 punts pel jugador del Seu Hospitalet, amb justícia, perquè està en un moment de forma brutal ara mateix el Nil Baqués. Segon, Marc Fontana, el Sillar Sevillano, amb 8, Ivan Isonsilva també amb 8 punts, 7 punts per Edu Martín, i ja la resta de jugadors amb menys puntuació, però el Nil Baqués sembla que serà el millor jugador dels equips hospitalencs en aquesta tercera FEB. I propers rivals, doncs què hem de dir del partit que tenim diumenge? Aquest sí que és final, absolutament una final pel Tecla Sala, rep a la Muela i molt probablement l'equip que guanyi salva la categoria, l'equip que perdi li costarà més, Enric. Tecla Sala a la Muela, diumenge, 6 de la tarda.
Per tant, Frival que la Muela s'escriu amb G de guanyar, com sigui. A l'anada ja es va fer 60 a 63. Aquell dia el Roger Dalet va anotar 10 punts i fixeu-vos en la dada, Va ser el màxim anotador, però és que també va ser l'únic que va anotar 10 punts o més. Què vol dir això? Que quan es juga en equip, quan es juga coralment, les coses es poden treure endavant. Frival que la Muela té un 47% en el tir de 2, molt similar a aquest 46% que ara explicava jo del Tecla Sala. En el triple no arriba al 26%, per tant, pràcticament calcat. I en el tir lliure una mica millor, 64% d'efectivitat. Però, insisteixo, treballant tota la setmana i mentalitzant-se, es pot tirar aquest partit endavant i salvar la categoria. Jugadors aquí hem de tenir en compte, molt clarament, 3. Georgios Georgiou, el grec. Ara mateix està amb 19 punts per partit, és un jugador que carrega molt bé el rebot, fins a 7 per partit, però és un jugador que perd moltes pilotes i allunyar-lo de la zona pot ser crucial, perquè com més lluny està de l'anella, més baixen els seus percentatges. Mohamed Kiris, el turc, 15 punts i 10 rebots per partit. Compte que dels 10 rebots molts són en atac. Per tant, tancar bé l'anella és crucial. Té un 37% en el triple, molt de perill amb Mohamed Kiris. A sobre provoca moltes faltes, però el tir lliure no supera el 70%. Per tant, això s'ha de ser viu i provocar-ho. Perd fins a 3 pilotes per partit i es pot carregar fàcilment de faltes. I finalment, Miguel Casado és el tercer anotador de l'equip i també ajuda molt bé en el rebot, on també és el tercer classificat. Frival que la Muela, que va guanyar a Granollers, un equip molt, molt estrany, 23-10 en el primer quart, però després en el segon quart es va ensorrar, van perdre el quart amb 12-27, amb un 2 de 18 en triple, per tant, repeteixo, l'equip de Cristian Gómez té possibilitats. En el tir lliure també són molt erràtics, van acabar aquest cap de setmana amb un 13 de 23. El Tecla té opcions de guanyar aquest partit.
Sens dubte que el Tecla té opcions i ha de guanyar aquest partit per salvar la categoria. I l'Ospi visita Barbastro, partit també molt important pel conjunt d'Òscar Navarro, tot i que, evidentment, menys transcendental que aquest del Tecla, però l'Ospi visita una pista complicada d'un equip d'aquest de mitja taula que no té res en joc ara, però que segur que serà molt perillós. Barbastro, Enric.
El novè classificat del grup CA amb 10 victòries i 13 derrotes. I un equip que, com diu l'Andrés, té un jugador que sempre ens ve al cap, José Antonio Malo. Com diu el jefe, de Malo no tiene nada, 17 punts i 7 rebots de mitjana. A més, dona 3 assistències per partit. Té un canell, Malo, dissenyat per això del bàsquet. 63% en el tir de 2, 35% en el triple. I, a més, intel·ligent, perquè provoca fins a 5 faltes per partit. A Castelldefels, aquest cap de setmana, va acabar amb 27 punts, amb un 10 de 12 en el tir lliure, perquè no en va provocar 9 faltes. Xavier Rosàs, l'altra espasa de l'equip de Barbastro. Més polivalent, segurament, bona mà en el tir també, 12 punts per partit, un jugador que també s'encarrega de rebotejar, de donar assistències, de recuperar pilotes, de fet és el líder en recuperacions. I finalment, Thiago Sartor, l'italià, és un jugador que s'assembla molt a Rosàs, té punts, 11 per partit, 54% en el tir de dos, també va molt al rebot, dona assistències, 3 per partit, de fet és el líder del Barbastro en aquesta faceta, i també rep moltes faltes, tantes que és el segon jugador que més faltes provoca de l'equip del Barbastro.
Pensava que el Barbastro està salvat, però encara no s'ha salvat la categoria, per tant, ho té molt coll avall, però serà encara més perillós el conjunt de l'Aragó, perquè evidentment voldran guanyar i certificar aquesta salvació, que insistim, la tenen molt coll avall, però no és encara matemàtic la salvació del Barbastro. Deixa'm parlar de bàsquet territorial, com sempre, i perquè teníem derbi aquesta setmana. Teníem un Collblanc AS, que és el millor derbi masculí que aquest any podem viure a Copa Catalunya, i va ser en victòria de l'AS. Aquest Collblanc AS amb 60-70 favorable a l'equip de Santa Eulàlia. Va sortir molt millor l'AS d'Alfonso Navarro, va estar, sobretot al principi, molt més endollat, molt més connectat, té una dinàmica molt més positiva potser l'AS, i això ho va mostrar des del minut 1. Al Collblanc li va costar entrar en el partit, no va estar al mateix nivell d'exigència i d'intensitat que el de Santa Eulàlia, i això es va notar. Primera part de molt domini de l'AS, és veritat que la segona part el Collblanc va reaccionar i va estar una mica millor, però ja no va tenir temps de... Únicament, l'únic que va poder fer va ser una mica maquillar el resultat fins a aquest 60-70 final, però en qualsevol cas, victòria de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, amb Ongu, amb Frederic Chidao, Ondeguegu, 17 punts, amb Ivan Campoy, 13 punts, i amb Alejandro Cereto, amb 12, com a màxims anotadors de l'equip d'aquest home, d'Alfonso Navarro. I el Collblanc, destaquem a Gerard González, 16 punts, Arnau Martínez, 11, i Àlex Buera, 10 punts. Victòria de l'AS, que encara té opcions d'intentar entrar al play-off d'ascens a la Supercopa Catalunya de bàsquet.
El tema de l'actitud és vital, i més en aquesta categoria, que tots els partits són superigualats, i al final nosaltres no hem pogut igualar aquesta intensitat, i al final quan ens hem volgut posar ja anàvem 20 a baix, llavors és molt complicat, molt difícil. Posar-te tants punts per sota el marcador et penalitza molt, llavors fer aquests sprints després és molt complicat, llavors, hem de tirar de jugadors que ara de l'equip de sota que tenen més actitud, no sé, al final sap greu perquè... Es un tema actitudinal, no es un tema de juego, pero bueno.
Las dos primeras partes las hemos metido y hemos defendido fuertes. Y la clave es estar a defender detrás. Si defendemos detrás fuertes, tenemos tres cuartas partes del partido, que es lo que exige esta categoría. Defensa y tiro exterior. No hay más.
Avui tenim entrevista amb els pioners de l'Hospitalet, i és molt oportú l'Andrés perquè en un dia com avui havíem de parlar de futbol americà, perquè demà justament fa 35 anys del debut dels Barcelona Dragons a la World League American Football, on molts ens vam ja enganxar definitivament a aquest esport. I hi ha una petita història que us vull explicar del futbol americà. Es tracta de la història d'Abdul Karim al-Jabbar. Va ser un running back amb una carrera molt curta, un gran running back, de fet. Va ser seleccionat pels Dolphins l'any 96 i en el seu segon any va liderar la NFL en touchdowns. Fixeu-vos-hi bé de com de talentós arribava a ser Abdul Karim al-Jabbar. La història és que, clar, quan jugava es deia Karim Abdul-Jabbar, Karim a mi, no amb dos es, com el legendari pivot dels Lakers, i el fet de que portava el 33 a l'esquena, igual que el jugador de bàsquet, que havia estat a la Universitat d'UCLA, va fer que molts comentaristes pensessin que era fill del pivot dels Bucks i dels Lakers, fins que aquest es va molestar, li va posar una querella, i aleshores l'Abdul Karim al-Jabbar va ser quan es va haver de canviar el nom. Petites històries que m'encanta explicar-vos.
Déu-n'hi-do. Amb querella va acabar tot plegat?
Sí, i es va canviar el nom i al final van fer les paus perquè el Karim Abdul-Jabbar és un gran tipus. Per cert, aquest any farà 80 anys, eh? Doncs hem de celebrar per tot lo gran.
Felicitats també a Karim Abdul-Jabbar, a l'altre Karim, que no me'n recordo ara l'ordre dels cognoms, però en qualsevol cas, Enric, gràcies, com sempre, pel teu anàlisi del bàsquet de la ciutat.
Dilluns tornem a ser-hi. Salut i touchdown.
Doncs tanquem el bàsquet, fem rapidíssimament una petita pausa i de seguida tornem amb més L.A. Can Joc. Parlem de tenis taula, no tenim les imatges de l'últim partit del Club Tenis Taula de l'Hospitalet, però sí volem repassar els resultats i la classificació d'aquesta superdivisió. Els resultats són els següents i són importants. Sartel Santiago 4, Club Tenis Taula de l'Hospitalet 2, derrota del conjunt d'Òscar Gallego, Alacant 4, Escala 0, Burgos 1, Cajasur Priego 4, victòria també de l'Olot davant de l'Atlético Sant Sebastián 4-0, l'Alzira que va caure contra les Borges 1-4 i per últim Pontevedra 2, Irún 4. I els resultats són importants pel següent. La classificació està liderada pel Cajasur amb 31 punts, 26 té l'Artel Santiago, 23 l'Alacant i el Club Tenis Taula Olot, 21 l'Irún, 18 té les Borges, 17 punts per Pontevedra, 12 per l'Alzira i per Club Tenis Taula l'Hospitalet, novè classificat, 10 de C l'Atlético Sant Sebastián amb 11, 6 l'Escala i 2 el Burgos. Què vol dir això? Que la propera jornada pot ser ja la de la salvació del Club Tenis Taula a l'Hospitalet. Si guanya el conjunt d'Òscar Gallego i l'Escala perd, ja tindria 8 punts d'avantatge a falta de 4 jornades. Per tant, ja estaria salvat el conjunt del Club Tenis Taula a l'Hospitalet. Està molt a prop de la salvació el conjunt d'Òscar Gallego, que és, evidentment, segurament una de les notícies d'aquesta temporada 2025-2026 a l'esport de la ciutat. Deixem el tenis taula, passem al món del rugbi. Aquí sí que tenim males notícies perquè el conjunt de Jordi Sánchez, el Rugby Club Hospitalet masculí, s'està ficant un embolic. Ara mateix està últim classificat del seu grup i, per tant, seria un dels equips que perdria la categoria. Repassem el partit contra el Toro, la derrota 15-50 del conjunt del Rugby Club Hospitalet. I aquesta derrota fa mal perquè el Toro era un dels equips que a priori podria ser un dels rivals a batre pel Rugby Club Hospitalet, ha d'evitar l'última posició. Bàsicament, el conjunt de Jordi Sánchez ha intentat no acabar últim en aquesta segona fase i d'aquesta forma evitaria el descens. I era un partit important, es jugava a casa, però és cert que les coses no van sortir bé. Ja heu vist el marcador, 15-50. És veritat que durant molts minuts l'Hospi va haver de jugar amb inferioritat numèrica, però igualment les coses com són, no va estar bé l'equip de Jordi Sánchez, que va caure de forma contundent amb aquest 15-50, amb els tres assajos de l'Hospi, que van ser de Raúl Ortiz, d'Ignacio Contardi i l'últim de Milo Tomás Barlet, van ser els tres assajos de l'Hospi. La setmana vinent, aquest dissabte, novament partit molt important. Rep, novament a casa, a La Palma. Necessita guanyar sí o sí el Rugby Club Hospitalet de Jordi Sánchez per tal d'escapar d'aquesta última posició que seria de descens. Aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, partit molt important contra La Palma per evitar el descens al Rugby Club L'Hospitalet.
Bueno, creo que hay que ser críticos. Sabíamos el juego de Palma, de Toro. Sabíamos que nos iban a proponer mucho chute a la caja y mucha presión. Se han encontrado un montón de balones porque no hemos estado finos recepcionando esos balones o corriendo hacia atrás, que también hay que correr hacia atrás. Y luego, pues la roja en la primera parte, creo que ha sido ya nos ha acabado de matar. No ha sido el mejor partido. Por suerte hemos recuperado jugadores lesionados. A seguir trabajando, quedan 6 finales y todavía es posible, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo a los chicos, no perdemos hoy, perdemos el lunes, perdemos el martes y perdemos el jueves cuando no venimos a entrenar. La verdad es que no nos sobra nada, tenemos que estar todos juntos, aprendiendo las jugadas, estando bien físicamente y el camino pasa por ahí, porque estemos todos juntos entrenando, memorizando jugadas, movimientos, toma de decisión y eso es lo que nos va a hacer pues, conseguir los resultados. Insisto, quedan 6 partidos y obviamente lo vamos a luchar.
Millors notícies les de la S de primera divisió femenina de waterpolo. Victòria davant de Confrontació Montjuïc i el conjunt de Judit Pujol, que ja començava el partit salvades, i amb aquesta victòria doncs, encara confirma més aquesta salvació, aquestes 10 temporades consecutives de la S a la primera divisió femenina de waterpolo. 10-9 va guanyar l'equip de Judit Pujol a Confrontació Montjuïc amb 3 gols d'Ainhoa Vélez, 2 gols de Joana Mora, un de Zoe Jablach, un altre d'Eire Año, de Raquel Argente, de Mar Pavia i d'Emma Pérez. Van ser els 10 gols que va anotar l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, que insistim, ja saben, ja poden jugar amb la tranquil·litat de saber que estan salvades, que l'any vinent continuaran a la primera nacional femenina de waterpolo.
La valoración del partido es que ha sido un partido muy intenso, tanto por nuestra parte como el equipo rival. Los dos equipos lo han dado todo. Al final estamos en los últimos partidos ya de la liga y todos los equipos queremos demostrar todo lo que hemos trabajado durante toda la temporada.
A Avui l'espai de l'entrevista el volem dedicar a l'Hospitalet Pioners. Tenim partit molt important aquest dissabte i hem portat segurament les grans esperances de l'Hospitalet Pioners d'aquest dissabte en el partit contra Mallorca Voltors. El quarterback Braxton Hughes, què tal, Braxton? Bona tarda.
Bona tarda.
I el receptor Agustín Doello, què tal, Agustín?
Bona tarda.
Nois, com esteu? Primer de tot, Braxton, primer de tot, com està el teu genoll, que ens té preocupats a tothom? Hem de dir que el Braxton és dels Estats Units, portes aquí vivint a Barcelona, a l'Hospitalet, què, 3 mesos?
Més o menys.
Però ell ja intenta parlar una mica català, per tant, sí. T'agraïm també l'esforç, evidentment. Braxton, com està el teu genoll, com estàs de la lesió, que no et va permetre jugar l'altre dia?
El meu genoll està millor. Encara tinc una mica de dolor, però estic bé, puc jugar.
Jugaràs dissabte contra Mallorca Voltors?
Sí.
És un partit molt important, Agustín.
Molt important.
No s'ha de perdre, no es pot perdre, s'ha de guanyar sí o sí. Com afrontáis aquest partit?
Bien, venimos preparándolo bastantes. Nos sentimos muy cómodos y creo que estamos todos sabiendo el nivel y lo que va a pasar. Así que estamos todos muy comprometidos y con ganas de jugar.
On poden estar les claus del partit contra Mallorca Voltors? On creieu que podeu fer mal al conjunt de Mallorca? Braxton, Agustín.
Bé, hem de puntuar més. El nostre problema d'aquest any és que no hem puntuat molt i jo crec que per guanyar hem de puntuar. I hem d'estar junts per tot el partit i... he de fer molt, he de practicar i preparar. Jo crec que si podem, guanyarem.
De fet, has dit una de les claus, no? Aquest any l'atac està funcionant potser pitjor que la defensa. Uh-huh. Vosaltres sou una mica els responsables de l'atac, quarterback, receptor... De fet, la gran majoria dels punts d'aquest any de l'Hospitalet Pioners són passada de Braxton, recepció d'Agustín. No sé si aquest dissabte encara podem potenciar més aquesta parella Braxton-Agustín per tal de puntuar encara més a Mallorca. Agustín, no sé si és un dels objectius, no? Trobar-te encara més amb el Braxton.
Para mí creo que es algo que nos gustaría también ampliar todos. Estamos todos muy trabajando mucho al final del día. Entonces, incluir a los demás es algo muy importante que también estamos buscando. Pero la conexión que estamos teniendo entre nosotros dos, yo no me quejo. Yo estoy muy feliz. Nos está yendo individualmente bien, pero es algo que nos gustaría poder incluir a los demás.
És clau, no? Que tots aportin més per tal de poder puntuar, no? Que tu tinguis més opcions, que no només tinguis l'Agustín, sinó que tinguis més opcions per poder puntuar.
Sí.
Tu em vas dir, recordo que fa uns 2 o 3 setmanes que em vas dir, necessitem també no corregir coses, no? Però que tothom estigui més implicat en els entrenaments, en els partits, no? Que tothom estigui molt més a tope. No sé si en aquestes setmanes has notat un canvi amb els teus companys de anem a portar encara més per tal de salvar la temporada, vaja.
Sí, jo crec... jo volia guanyar més partits, però no hem guanyat. Però tothom encara està junt, jo crec. Llavors, els entrenaments hem millorat molt i encara volem de guanyar. I això és molt important i normalment durant una temporada així és molt fàcil de parar i dir molt bé, no tenim chance d'arribar als play-offs, llavors no vol jugar. Però jo crec que tothom encara vol guanyar i sabem que tenim més, que hem més de fer. Hem més de fer i més de demostrar.
On poden estar les claus d'aquest partit contra Mallorca? Més enllà de la connexió, on creus que podeu fer mal a Mallorca Voltors, Agustín? On creus que, suposo que heu estat mirant vídeos i demés, on podeu trobar... De fet, a l'anada em veu guanyar, s'ha de dir. Al final no estem parlant de cap... Que estem parlant aquí com si fos una missió impossible. A l'anada ja l'Hospitalet Pioners va guanyar a Mallorca Voltors. Recordant aquell partit, on podeu fer mal a aquests Mallorca Voltors? On creus que podeu fer mal?
Creo que nos vamos a atacar bastante los pases. Estamos teniendo... Lo que ayuda mucho es la conexión donde él sabe dónde yo voy a estar antes de que yo esté. Yo tengo confianza donde, aunque él la tira antes, él tiene confianza en mí que voy a ganar. Y que yo tengo confianza en él, que él me dará el pase y la pelota donde yo me puedo sentir cómodo sin que estén los corners o los jugadores de su equipo dando la posibilidad de frenarla. El ataque aéreo salió muy importante, donde nos está yendo bastante bien. Después, en la carrera, esta semana estaremos de vuelta con nuestro corredor, que estará jugando, y es algo muy positivo para nosotros, ya tener un corredor sano de más.
Y que no llueva, ¿no?
Y que no llueva, por favor, que no llueva más.
Porque por toda la temporada de pluja y de meteorologia, sí. Complicada, que també és veritat que s'ha de dir, perquè al final no heu tingut un partit en seco, pràcticament, sí. en tota la temporada.
Tres partits de pluja.
I això perjudica molt. Això perjudica molt, perquè, evidentment, sí. La pilota rellisca més, suposo que costa molt més córrer, no? Sí. És problemàtic, també, per l'atac, que estem sí. criticant aquí l'atac, però és veritat que no he tingut tampoc un partit una mica més tranquil, sí. des del punt de vista meteorològic.
Sí, sí, perquè és molt difícil de llançar la pilota quan ten molt pluja així. Llavors, espero que no hi ha pluja per al partit que ve, però jo crec que no importa si hi ha, encara hem de guanyar. He guanyat sí o sí, guanyar sí o sí.
Agustín, tu has arribat aquest any a l'Hospitalet Pioners, si no m'equivoco, des de Barcelona a Pagesos. Sí. Què tal l'experiència de Pioners, que al final és un gran del futbol americà espanyol? És veritat que últimament ens costa de demostrar-ho, però és un gran. Com està sent aquesta primera temporada teva a Pioners?
Muy bien, muy bien. He aprendido un montón. Tenerlo a Víctor como coach, con la experiencia que él tiene y con todos los logros que han tenido en su carrera dentro de España, ayuda un montón. Él también es uno de que y enseña a los jugadores, tanto como a mí, que llevo poco tiempo jugando acá, y a los otros nuevos, tener la relación de coach-jugador, coach y el resto del equipo, ayuda mucho. Siempre sé que tengo a alguien de atrás, de que al nivel personal o individualmente como atleta, me viene ayudando mucho, y eso es algo que me siento muy cómodo en el equipo. Ayuda mucho, que es, en España, es bueno también tenerlo.
I Braston, tu què tal amb aquesta primera experiència aquí a l'Hospitalet Pioners?
M'agrada, és increïble. Estic molt feliç de tenir l'oportunitat de jugar aquí per l'Hospitalet i també tenir l'oportunitat de viure en Barcelona. Ha estat increïble i estic molt content.
Bueno, només cal veure que t'has adaptat molt. Parles castellà, estàs també aprenent català... Mm. Per què aquest interès en aprendre totes les llengües del món, et diria? No, per què aquesta facilitat, primer, i per què aquest interès d'adaptar-te tant a, sí. on estàs?
Sempre vaig tenir una interessar en els idiomes. Llavors, quan tenia, no sé, 14 anys, jo vaig començar d'aprendre castellà i també a la universitat jo vaig estudiar castellà. I després, quan jo vivia en Brasil, jo parlava portuguès, ja, encara parlo portuguès també. Llavors, quan jo vaig arribar aquí, havia una mica més fàcil d'aprendre català. Encara he de parlar millor, he de practicar, però sí, sempre vaig tenir interès en parlar altres idiomes. Jo crec que és molt important, jo crec que quan parles amb la gent en seu idioma pots connectar i aprendre una mica més de la cultura i també de la persona a través d'un lent, un lente, sí. Millor.
Parles llavors anglès, parles castellà, parles català, parles portuguès?
Sí.
Alguna cosa més que ens pugui sorprendre o amb no. aquí ja acabem?
No, sol 4.
Sol 4, bueno, ja està prou bé.
Només 4.
T'hem vist que estàs encantat també de viure aquí a l'Hospitalet, a Barcelona. Què és el que més t'agrada d'aquesta experiència de viure a una ciutat tan important a nivell mundial com és Barcelona? Què és el que més t'agrada d'aquí?
Molt bé. Per jo és increïble, perquè, com he dit, m'agrada parlar idioma, i aquí Barcelona és molt internacional, llavors jo puc parlar diversos idiomes, jo faig molts intercanvis d'idioma que he encontrat i m'encanta, m'agrada. I també m'agrada socialitsar i hi ha molta gent aquí, tothom és molt, molt simpàtic i molt increïble de conèixer.
Agustín, tu tampoc ets d'aquí amb l'accent. És evident que veiem que no ets de Barcelona. Tu també vas venir a viure a Barcelona fa 3 anys, si no m'equivoco.
Sí, llevo 3 anys acá.
Què tal? Perquè al final tu ets de Buenos Aires, però crec que em vas dir que havies també viscut als Estats Units. Explica una mica la teva història com a jugador de futbol americà, vaja.
Ahí complicado y larga, porque yo nací en Argentina, en Buenos Aires. De ahí a los 2 años fuimos a Estados Unidos, donde vivimos en Miami, en Seattle, y después no caí en Texas, donde hice la secundaria ahí, y ahí la secundaria Texas es el fútbol americano. Como acá es el fútbol, allá te vas a ver 10.000 personas a verte jugar con 15 años. Y con eso se me metió la ilusión, es decir, jugando. Yo jugaba bateador en su época.
¿Ah, sí?
Siendo argentino, era el fútbol. Y era la manera donde...
argentino a patear, ¿no?
Por eso, era lo único donde me podía meter en el mundo del fútbol americano sin lesionarme, sin tener lesiones ni nada donde me pueda lastimar. Y además me dejaba mi familia feliz, porque mi papá, si no era fútbol, era... La idea era siempre jugar fútbol. Y después de eso me fui a Madrid, 4 años donde dejé de jugar, pero lo extrañaba mucho. Me devolví donde hice 2 años en un colegio universitario en Texas, pero extrañaba la cultura europea y me vine a estudiar acá en Barcelona, donde encontré el Pallesos y empecé a jugar de una posición nueva, donde es ahora mi segundo año jugando de receptor, donde lo estoy disfrutando mucho y estoy agradecido donde pude encontrar los Pioneers, donde me puedo a estar muy cómodo i feliç jugant d'això.
La veritat que em sorprèn que em diguis que només portes 2 anys de receptor perquè des de fora se't veu mega còmode amb aquesta posició. Només portes 2 anys. Què ha estat el que més t'ha costat d'aquesta nova posició? De passar de pateador, com deies, a receptor, que és el que més t'ha costat? Perquè des de fora sembla que ho tens molt fàcil tot ja.
Lo que m'ajuda mucho fue tenerlo a Víctor, un ex receptor, es alguien que me enseña mucho. También tuvimos un coach de receptores al principio del año, el Jordi Torre de Día, que también ayuda mucho en las partes de detalles chiquitos, donde al final del día aprendes mucho. Y después yo tengo un amigo de Estados Unidos que jugó en la universidad de SMU, que cualquier video que tengo en entrenamiento se lo mando y él me da todos los detalles de cómo corregir todo. Y es donde me ayuda un montón, me hace separar un poco que los demás. Y después el lado de he visto fútbol americano toda la vida, voy tratando de copiar lo que puedo.
Doncs Braxton, Agustín, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Estarem moltes molt pendents gràcies. Aquest dissabte, perquè bona part de la salvació de Pioners depèn del braç de Braxton i de les cames i també de la recepció d'allotjament d'Agustín. Tant de bo podem explicar dissabte, dilluns vinent, que Pioners va guanyar contra Mallorca Voltors. Moltes gràcies, nois.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Doncs deixem aquí el programa d'avui. Tornarem, com sempre, la setmana vinent, dilluns vinent, amb més esport i amb més actualitat. Gràcies, com sempre, a tot l'equip tècnic. Bona setmana i fins al proper dilluns.